Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La benedicció popular de Rams torna a omplir la plaça d'Octavià. Milers de fidels, amb les seves palmes, palmons i branques de llorer i d'olivera, s'han aplegat a les portes del monestir de Sant Cugat esperant que el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, mossèn Emili Marlès, les beneís. Abans, el mossèn Àlex Serra s'ha dirigit als santcuatencs per explicar l'origen d'aquesta tradició i per què es commemora el diumenge de Rams. Tot seguit, el mateix Serra, el mossèn Emili Marlès i els escolanets s'han apropat a tots els fidels que es trobaven a la plaça per anar beneint les palmes. Moment d'escoltar el vicari de la parròquia, Àlex Serra.
Aquesta tradició és increïble, no? És un èxit. Quan un puja allà i veu a tothom com mou els palmons, és algo que dones gràcies a Déu, i dones gràcies a Déu de totes les famílies que hi han, de tants nens i nenes que venen, de tantes famílies, no? És un goig veure les famílies avui en dia, i per nosaltres aquesta tradició, aquesta Eucaristia, és dels èxits més grans que hi ha.
Més notícies. Els Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell, organitzats pel Periódico, han reconegut la companyia santcuatenca Moventia amb el Premi Empresa Familiar. El guardó posa en relleu el llegat de quatre generacions de la família Martí, que han estat al capdavant de la companyia des de 1923, més d'un segle de trajectòria que ha portat l'empresa a tenir presència a tres continents. Esther Madrona anirà a les llistes d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions al Parlament, que es celebraran el 12 de maig. Madrona ha rebut el suport del Congrés del Vallès Occidental d'aquest dissabte al Club Natació Sabadell. La santcuatenca ha estat escollida juntament amb altres set companys de la comarca. La regidora de Cicle de Vida, Promoció de la Ciutat i Memòria Històrica de l'Ajuntament ha destacat en el seu discurs que em comprometo a treballar per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i per una república catalana feminista i socialment justa. L'Audiència Nacional ordena el bloqueig de la manera cautelar però imminent de Telegram Espanya per una denúncia de Mediaset a 3Media i Movistar Plus Mediaset, on acusen la xarxa de missatgeria d'utilitzar el seu contingut audiovisual que està protegit amb drets d'autor. Telegram no només l'utilitza en particulars per comunicar-se entre ells, també és una de les vies preferides d'institucions i entitats que el fan servir com a canal oficial per comunicar informacions importants. I per tancar, us hem d'explicar, en clau esportiva, que el DSB Club Voleibol Sant Cugat jugarà competició europea per primera vegada a la seva història. El conjunt santcuatenc disputarà la Challenge Cup, tercera competició continental, la temporada que ve, aprofitant la classificació a semifinals pel playoff pel títol de la Lliga Verdola de l'Aris Canari. El vòlei espanyol té 5 places i el vòlei Sant Cugat en tindrà una. Més informació als propers butlletins horaris al Facebook, al Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio. Salutacions d'en Jordi Caselles, qui us està parlant en aquesta aventura radiofònica que sempre bategem tant l'Esteve com jo. Una aventura que ens porta a escoltar molts talls de veu de ràdio, gravacions de ràdio antigues. I aquí, doncs, les comentem amb l'Esteve, com he dit abans. Què tal, Esteve, com estàs?
Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat per fer aquesta cosa que tant ens apassiona, remenar gravacions de fa una colla d'anys, veure què és el que sonava a les emissores de ràdio i comentar-les. Perquè, a més, cada vegada que escoltem algun tall d'aquests apareix alguna temàtica nova que no hem parlat o aprofundim sobre alguna qüestió no ben coberta programes enrere. Mira que ja en portem uns quants, eh? Ja hem passat del centenar, però sempre surten cosetes, eh?
Sí. A més, sempre surten cosetes, fins i tot d'algun tall que ja haguem posat, que el tornes a posar i dius, ah, mira, ara diré això que crec que no ho vaig dir la primera vegada.
Sí, això és el que ens va passar al programa 100, si te'n recordes, eh? Que
sí.
Poses talls que ja pràcticament tots els has posat fins i tot més d'una vegada i tot i això surten cosetes.
Encara vas explicant coses. Bé, que és la gràcia, no?, d'agafar un tall que en vez de passar desapercebut i simplement escoltar el seu contingut, diguem, vocal, que s'ha dit en allà, anar més enllà, dius, i què està dient? I hi havia una música de fons, i aquesta música què tal era? I la veu l'estava quadrant amb la música o no? Moltes coses.
I una altra qüestió també és revisar una cinta que ja has digitalitzat i que veus que t'apareixen fragments que no havies seleccionat. Això em sembla que ja ho vam explicar també programes enrere. Clar, les cintes de caset no pots veure que hi ha gravat a dins fins que no ho estàs escoltant, a no ser que ho tinguis molt ben rotulat. I tot i que sigui així, com que de vegades hi ha petits fragments que duren segons i una cinta llarga durava 90 minuts, també n'hi havia de 100 minuts i de 120 sí. fins i tot i que aquestes no eren gaire bones ni gaire adequades d'utilitzar perquè s'enganxaven les cintes moltes vegades perquè el motor li costava molt d'arrossegar tanta quantitat de cinta i per tant doncs, el resultat no era gaire bo. I la qüestió és aquesta, que hi ha molts petits talls a dins d'una cinta i, per tant, si vas buscant, perquè, per exemple, tens una cançó gravada a dins d'aquell caset que no t'interessa digitalitzar com és obvi, sinó que t'interessa buscar aquestes gravacions de ràdio, doncs tires ràpid endavant i pot ser que et saltis algun tros, i això a mi m'ha passat. Com, per exemple, em va passar amb aquest tall del 18 d'abril de 1989, que jo estava escoltant la cadena 13, com sempre l'Albert Malla amb els seus Malla Musicals, i ves per on vaig trobar aquest tall que encara restava inèdit a les meves cintes.
Li vaig a presentar un disc nou que ens acaba d'arribar de la Azúcar Moreno, que et promet ser molt divertit. Jo encara no l'he escoltat.
Què diu?
Sap qui són les Azúcar Moreno? Són les germanes dels Chunguitos.
I què fa això aquí?
Doncs han fet un express mix. Aquest diu, ara, és el resultat.
Parti, això.
Això es diu Chica Vaivén.
Chica Vaivén.
I és en plan àcid.
Home, no m'estrada, és que això és per punxar-se. Ja. Escolta, això no es pot escoltar. Això sona injectant. Què diu? Diu en sèrio? Està sortint per antena?
Sí, sí, sí. Miri, miri.
Porti la funda, aquí, home.
Escolti, escolti, mira el que fa.
Para.
No, tranquil.
Aquí. Arrasco. Què és això?
Doncs saps qui ha fet la producció de la Azúcar Moreno? Els rebels dels simpàtics, els mateixos que li fan les coses a l'Alaska.
Bé, aquí se senten altres coses a la cinta, allò que passava, no?, que si quedava la cinta una mica rebregada o quedava mal esborrada el que hi havia sota, aquella gravació que primer tenies a la cinta, doncs hi apareixen nens, que en aquest cas era jo mateix, amb la meva germana, si no recordo malament, parlant per sobre d'aquesta gravació. En qualsevol cas, estàvem escoltant la cadena 13 i el que no sé és qui és la segona veu amb la que parla l'Albert Malla. L'hauríem de preguntar perquè ell segur que ens ho sabrà dir.
Sí, que estava escoltant la crítica
constructiva,
Sí, constructiva, contundent, M'agrada la pregunta, diu, això està sonant per antena?
Com... Bé, això són les opinions d'algú que pot ser una mica crític, però, evidentment, les novetats musicals s'han de punxar absolutament totes.
No, que s'han de punxar, sí, però que no és habitual, tampoc, de punxar una novetat i, aleshores, abocar-li una crítica i no gaire constructiva, més a més,
bé,
no gaire positiva.
Jo crec que era el personatge, que donava aquest punt d'humor. Molt bé, seguim amb una altra d'aquestes gravacions inèdites que he recuperat. Ara anem a Ràdio Barcelona i escoltem a Fernandisco, gener de 1990.
Ahí tienes al tío Indiana, el tío Indiana que cada mañana y cada tarde hace lo que le da la gana, ¿eh? El tío Indiana mezclando así. Ahora pieza indiscutible de los Beatles con Bananarama y tres señoras que las acompañan que son un equivalente de la trinca allá en UK. ¿Y los derechos? ¿Sí? Dicen que están muy contentas de estar en España. No, eso no han dicho.
Això em fa molta gràcia, aquest punt humorístic de Fernandisco.
Sí, però, escolta'm, acaba de dir un equivalent de la trinca.
Sí, sí.
Però, a veure, Fernandisco, d'on era?
Fernandisco estava a Ràdio Barcelona, havia Ràdio estat Barcelona... abans a Ràdio Espanya a Barcelona i estàvem atent des d'aquí.
Uh-huh. Des de Barcelona, per tant, no, vull dir, quan deia d'on era, em referia que era d'aquí, de Catalunya, o sigui, no era de Madrid, era d'aquí. Uh-huh. Clar, per això coneixia la trinca, però clar, a 40 principals dir la trinca, jo crec que el resta d'Espanya no sabien qui era.
No, però pensa, sí, perquè sortien el Tariro Tariro, llavors, ja a Televisió Espanyola.
El Tariro Tariro...
Havia començat no massa abans, estem parlant de finals dels 80, i es van fer molt famosos, i aquí és quan van crear la productora Gess Music.
Sí.
Primer van sortir a TV3... amb el, com es deia, el No passa res. Van tenir moltíssim d'èxit, van rebre premi Ondas, si no recordo malament, i van fundar Jazz Music, i a partir d'aquí va ser quan van fer el salt a Madrid i bé, doncs van fer l'imperi que coneixem avui dia.
Això sí. Doncs no, m'ha semblat interessant que el mencionés perquè primer he pensat, caram, no sé si algú sabrà de qui són, però sí. És així.
Molt bé, un altre tall recuperat de l'oblit. Anem al 6 de gener de 1990, és a dir, el dia de Reis, i així sonaven a la cadena 13 amb la radiofórmula de l'època Josep Maria Soler i Mònica Degó.
A Max Mix 9, la versió mix d'un recull justament del lo millor de lo millor que surten les mescles d'aquest Max Mix número 9, justament mesclat, muntat i concebut per Toni Paret en Josep Maria Castells. Amb els impactes a Black Box, Big Fan, Tailway, Latin Ice, Electronic, Rugina i Soul Sister. Inevitable, la lambada tampoc hi podia faltar. Max Mix 9 és justament el number 1, el número 1 de la teva llista d'èxits.
És que cada dia m'agraden més els nois de la dècada prodigiosa, perquè tenen estil, tenen marxa, tenen swing, tenen de tot, tenen de tot. I tant de tot, mare meva, en aquest últim llarga durada tens una gran recopilació de temes superdeliciosos. Aquest és un altre dels temes que pots trobar que porta per nom genèric No puedo decirte adiós. I dins d'aquest No puedo decirte adiós pots trobar temes superbons com, per exemple, The Beat You Killed the Radio Star, I Want Your Back, You Never Can Say Goodbye, Rasputin, Enola Gay, I Am Sia, Que Te Quiero, i molts més com, per exemple, Don't Leave Me This Way, Never Can Say Goodbye, per acabar. La dècada prodigiosa. Només 5 minuts perquè siguin 3:45 de la tarda des del seu últim llarga durada, ple de misteri, ple de sorpreses. Phil Collins, Another Day in Paradise, nou senzill d'aquesta figura en el món de la cançó.
La Maroteca de la Ràdio.
Una veu molt bonica, la de Mònica Degó fent aquesta radiofórmula a la cadena 13 i capaç de canviar el to en qüestió de minuts, segons la cançó, doncs adaptar el seu discurs i el seu to amb aquesta veu tan dolça. També hem escoltat aquest jingle nadalenc, que podíem escoltar adaptat, com sempre, a la cadena 13, com totes les emissores, el que fes falta, amb un to doncs així una mica més festiu de les festes de Nadal, amb aquests picarols, com sempre.
Just ho anava a dir, amb els picarols. Agafa qualsevol sintonia, posa-li picarols i ja tens la sintonia de nadalenca. Això dels tons a veu, bé, com la nostra estimada Sílvia, sempre.
Sí, sí.
Omnipresent.
És bonic escoltar veus tan maques amb aquesta capacitat de seducció també tan gran. Anem a escoltar ara una mica de publicitat. 1986, anem a escoltar una falca que a veure si tu recordes, de 7-Up.
¿Cómo estás, Pantera?
A mí me va lo natural. Lo que no tiene aditivos, lo que no tiene colorantes, lo que no tiene conservantes. Lo que quita la sed de una forma natural, agradable y exquisita. 7-Up, delicioso lima limón. 7-Up, agradable. Tan agradable como natural. Tan natural como su propia sed. 7-Up. Yo, en el bar, en la discoteca, cuando tengo que beber, pido 7-Up.
La Maroteca de la Ràdio.
Una veu de doblatge, evidentment, que no sé qui és. Haurem de preguntar-ho també a l'audiència, a veure si algú ho sap, però que era com una espècie de public reportatge, que a més se m'acaba aquí, no tinc més gravació, però ja hem posat un minut d'aquesta falca, és a dir, que déu-n'hi-do que devia costar radiar això, eh?
Sí, amb la música de Henry Mancini i aquest tema de Pink Panther. Aquest tipus d'anuncis així com a reportatge quasi, també se'n tornen a fer. A mi m'agraden quan els veig. Que és com una petita història, l'anunci, no? Uh-huh. Clar, ara no podem fer publicitat, però sí que podem dir doncs, que, per exemple, doncs, una coneguda marca de cafès de càpsula doncs, acostuma a fer uns anuncis que és com un tot una història. Doncs això no s'ha perdut i té la seva gràcia. Té la seva gràcia, tot i que en aquest cas hi ha un gran component visual, la gràcia seria fer-ho doncs, només per la ràdio.
I no sé si t'has fixat, però la cançó de Pink Panther se sentia al petar del vinil, és a dir, que estaven utilitzant un vinil per posar aquesta cançó a la falca, cosa que ara, evidentment, seria molt estrany que passés, no? Perquè avui ja ho tens tot en digital, pots buscar qualsevol biblioteca de música i no tindries aquest problema.
És així, i però t'ha passat alguna vegada d'haver escoltat una gravació digital en una biblioteca i mal gravada, que en el moment que es va fer la gravació hagués saltat el CD o alguna cosa?
Mira, et diré una cosa, jo tinc algun recopilatori de música house dels 80 que els màsters estan extrets de vinil. I es nota, eh? Es nota perquè dius, aquest so és d'una agulla i està fregant sobre el vinil. És a dir, el vinil està en condicions, és impolut, però està tret del vinil directament, això t'ho puc assegurar.
És que jo he arribat a sentir... Ostres, jo és que diria que he arribat a sentir en algun moment algun tema de famosa plataforma musical i dir, ostres, aquí està, saltada la gravació en un moment. No ho sé, si és realment infal·lible, saps què vull dir? Saps per on vaig, eh? Podríem arribar a trobar algun tema que els hi hagués fallat la gravació o la digitalització o l'estreaming en aquell moment. Clar, bueno, com és streaming, no? Fia el cap, el que està sentint, pot ser que hagi saltat purament per la senyal d'aquest moment. No?
Podria ser que tingués... Però, clar, una cosa és que la qualitat de la gravació estigui amb una quantitat de bits molt inferior a la que hauria de ser per tenir una mínima qualitat, això és una cosa, però l'altra és que ja la font original no és l'original, és una còpia, no és, i per tant aquí no és on ja pot patinar una mica tot, no?
Recomanem, per saber qui vulgui saber com funciona aquesta plataforma digital, que tots coneixem, hi ha una pel·lícula que es diu The Playlist, que ho explica i és fascinant saber com es va crear.
Molt bé, doncs ho farem un dia, perquè mira, jo tampoc no en tinc molta idea. Però sí que puc dir que sóc usuari del principi de Spotify,
sí.
Que un amic nostre comú, que és sempre número 1 en qüestions informàtiques, doncs un molt bon dia truca i diu, he trobat una cosa que és genial, et passo una invitació per e-mail, jo en puc fer 10, tu seràs un d'ells, òbviament, perquè puguis entrar de franc en aquesta llista i puguis escoltar. I durant no sé quants anys que n'hi havia ni publicitat.
No n'hi havia, no. No, ja ho hem dit, de Spotify, de fet no és una pel·lícula, és una sèrie de Netflix que la vaig veure, i es diu The Playlist. Escolta, com dos xavals se'ls ocorreix, com sempre, no? Com dos xavals se'ls ocorreix.
En un garatge, no?
Sí, en un garatge, quasi. Com munta això, no? I em va encantar veure-la, eh? Em va encantar perquè ho expliquen, les seves dificultats econòmiques, després les seves dificultats més grans, molt interessant. I a més també hi ha una part tècnica, no?, de que expliquen com funciona, no?, per dir des d'un telèfon com accedeixes a tantes cançons, on estan gravades, no?, aquestes cançons.
De totes maneres, una crítica, Jordi, a l'Spotify, que m'agradaria fer públicament, que és la qüestió dels drets de les gravacions, perquè nosaltres fem un programa, nosaltres ho dic en general, perquè tu també intervens en les falques, per exemple, tot i que és un programa que porto jo de forma individual, que és el Rock and Classics. Què passa amb el Rock and Classics? Doncs que nosaltres estem emetent en aquests moments per 27 emissores aquest programa, i aquestes emissores paguen els drets de les cançons que posem als seus propietaris, a les seves discogràfiques. Paguen aquests drets 27 vegades, d'acord? Doncs que curiós que quan es puja aquest podcast a una plataforma com Spotify no pots tenir visible aquest podcast per qüestió de drets, perquè detecten que hi ha música amb drets subjectes a aquestes gravacions i et diuen no, això no ho pots tenir visible, no podrà escoltar ningú. Però clar, com pots parlar tu amb un robot que automàticament està llegint tota aquesta música per dir-li, no, perdona, és que això s'està passant per l'emissora X i ja s'estan pagant aquests drets. Clar, és una mica injust tot plegant, no? Vull dir que ells, jo entenc que vulguin vetar-ho tot i que vulguin cobrar de tot, més que res, per guanyar ells diners, però també per passar els drets corresponents als seus propietaris. Però crec que això s'hauria de millorar. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire intel·ligent, diguem.
Sí, a més és això, tu pots trucar a Spotify, hi ha un telèfon, hi ha algú que s'hi posi, hi ha un servei d'atenció...
No hi ha ningú.
...que puguis parlar, per això, que no hi és, per tant, doncs hi ha uns algoritmes programats i així va. No domino tota la llei de drets d'autor, però sé que en aquest documental també se'n parlava d'això, que com ho gestionarien, tot això. Però és complex, evidentment, i és el que tu dius, no? No deixa de ser inverossímil de dir, bé, si jo ja una emissora ja paga això perquè s'emeti, per què, no? Clar, aleshores algú potser diria, bé, però és que l'emissora ho paga per una emissió local. Però dius, no, perquè l'emissora també té una emissió online. Per tant, a mig del Japó pot estar algú escoltant Ràdio Sant Cugat.
Sí, sí, estem parlant del mateix.
Val? Per tant, tampoc és aquest l'argument. Aleshores, clar, aleshores ja al final té que ser algú econòmic o vés a saber què més, no?
Bé, doncs, en fi, seguim, fem una pausa en el camí per fer una mica de calaix virtual històric, per escoltar alguna falca de publicitat. Anem a Catalunya Ràdio, seguim en el Dia de Reis de 1990 i anem a escoltar aquella mítica falca del Som 6 milions.
A Catalunya hi ha 250 museus, més de 450 biblioteques, s'hi fan 2.000 concerts, hi ha publicats 14.000 llibres en català, hi ha 320 sales d'exposicions i més de 1.000 teatres i cinemes. Utilitza-ho. Tot això és per tu. Fes cultura. Generalitat de Catalunya. Per fer cultura, som 6 milions.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Taxi! Taxi! És inútil. No hay manera.
Si quiere un taxi, no se complique. En Terrassa, Teletaxi Terrassa. Servicio urbano, interurbano e internacional las 24 horas del día. 87 taxis a su disposición, 80 de ellos con aire acondicionado y 30 con servicio de tarjeta monedero. Además, recogemos a sus hijos en la escuela, sus medicamentos de la farmacia sin recargo, servicio de paquetería y mensajería y, como siempre, servicios especiales para empresas y escuelas. Si quiere un taxi, recuerde, Teletaxi Terrassa. Tan fácil como marcar el 735-7777. 735-7777.
El Barça en directo, con la verdad por delante, en Radio Terrassa Ser Vallès. Este domingo 10 a las 8 y media de la noche y desde Zorrilla, el partido de la semana, Real Valladolid, Fútbol Club Barcelona. Dirige y narra José Luis Fernández Abajo, en la dirección técnica Sergi Catalán. Este domingo 10, en directo por el 828 de la Onda Media, Radio Terrassa Ser Vallès, número 1 en deporte.
La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Els has aplaudit quan guanyaven partits sobre una cadira de rodes. Quan feien gols sense poder veure la porteria. Quan superaven l'insuperable. Ara que tot ha passat, et recordes d'ells?
És un missatge de Ràdio Terrassa, Ser Vallès.
Durant quant temps ho continuaràs suportant? Vine a Esporta. Fes una mica d'esport. Posa't en forma. Relaxa't en una piscina climatitzada espectacular. Posa el cos a to orientat per professionals. Sucs naturals i menjar sa. Així és Esporta. Un espai molt exclusiu on tota la família guanyarà qualitat de vida. Vine a conèixer-nos o informa't al 902 100 392. Esporta Health and Fitness Vallès. Feel good about life.
Ràdio Terrassa. Cadena Ser. La ràdio és així.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llo. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs escoltàvem primer la falca del Som 6 milions, que ara ja l'haurien d'adaptar, tela, eh? El Som 8 milions. Sembla que no pugui ser que haguem crescut 2 milions de persones en aquestes 3 dècades i escaig, però és així.
Sí, hem crescut. No se n'ha tornat a fer una de nova, però vaja, jo crec que ja no cal. No? El 6 milions era una xifra així que es va fer molt famosa. Ara, doncs, clar, l'hauríem d'actualitzar, però vaja, si hem d'estar cada any. Ara som 9, 9,3, 9,2, anem... Bé, però vaja, són publicitats que queden en la història, no? Som 6 milions.
I després hem escoltat una bateria de falques de Ràdio Terrassa de juny del 2001 que ens facilita Mario Azañedo, una curiositat que has fet tu, que és mirar el telèfon d'aquests sí. taxis de Terrassa, que són exactament iguals les xifres del telèfon. Increïble.
Sí, 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 no ha canviat, perquè el telèfon de Teletaxi Terrassa continua sent el 93-735-7777. M'ha fet gràcia buscar-ho. Dic, a veure si això ha canviat. Pues, doncs no, no ha canviat. De fa ja fa molts anys. Imagina't, clar, quan sentíem aquesta publicitat, si algú hagués fet el que jo he fet, que és entrar a la web i, a més, amb l'opció de descarregar-te l'app, tu explica-li a algú que estava sentint això, dius, no, podràs un dia entrar en una web i descarregar-te una app en un mòbil. Bueno, se li hagués col·lapsat el cap, no hagués entès res. No?
Molt bé, doncs seguim amb més documents històrics. Ara una història que, a més, és personal, o si més no, la conec, diguem, de primera mà. Jo tinc una amiga, la Joana, del poble, que tenia, doncs, bé, ens veiem sempre els estius, al poble, els caps de setmana, i de cop i volta em diu, me'n vaig a viure a París. I dic, apa, què dius? Diu, sí, perquè la meva mare, saps que està a la ràdio, era una corresponsal de Catalunya Ràdio, i la van destinar a París. Cap allà se'n va anar la família. Estem parlant de Montserrat Casals, era una de les corresponsals que durant molts anys va estar cobrint totes les notícies que generava la capital francesa. Doncs tinc una gravació que vaig fer jo mateix el dia 15 de febrer de 1995 amb Montserrat Casals des de París.
Lapidació econòmica dels 14 anys de presidència socialista. Citant De Gaulle i el seu ministre André Malraux, Chirac ha proposat una ruptura amb l'immobilisme i l'aplicació arreu de la norma Carresa. La política és l'art de fer possible el que és necessari.
Gràcies, Montse Casals, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui també estem...
La Maroteca de la Ràdio.
Un record des d'aquí a la Montse Casals, en Pau, descansi. I seguim amb una altra gravació, ara en aquest cas a Matadepera Ràdio. Una curiositat, i també anem parlant de temes que coneixem tu i jo, te'n recordes de la Jazz Cava?
Home, sí, tant.
Sessions memorables tant. Que vam tenir tu sessions. I jo allà, una colla d'anys, no, perquè tampoc van ser tants, potser van ser 2 o 3 anys que vam ser assidus clients de la, sí. de la sessió golfa, sobretot, no?
Parlàvem dels dimarts, eren dimarts a la tarda, a les 2:15 de la nit, que començaven les jam sessions. Uh-huh. Durant tot el mes hi havia sempre uns residents habituals de grup, però com a jam, doncs la gràcia era que anava arribant gent i s'hi anava sumant de músics, no? I sempre tinc el record que un dia va aparèixer per allà la Txell Sust, uh-huh. en una jam, i vaig dir, ostres, això no m'ho esperava, no? Però estava superxulo anar veient això, i van ser unes nits amb taules, baixetes, cadires, baixetes, sempre una voldam, sempre. Una voldam doble malta, publicitat, perquè era la cervesa nostra de referència. I allà, doncs, escoltàvem aquest jazz.
O escoltar el Josep Maria Ferràs, per exemple, que tenia també. Llavors la botiga, que ara ja, lamentablement, ell s'ha jubilat i l'ha tancat, però la tenia molt a prop, i agafava la seva trompeta, i era fantàstic poder-lo escoltar per sorpresa, pràcticament.
Sí, 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 és així, i jo crec que això no s'ha perdut, o sigui, a veure, la Jascava, la seva programació continua fent les jam sessions. Alguna vegada ho he volgut intentar tornar, però clar, a recuperar, però clar, és el que diem, ritmes de vida, feines, coses, més complicat, però vaja, era un oasis a mig de la setmana per desconnectar, que era un dimarts, no ben bé, era al mig, no? però estava bé. Era un traspàs, un impàs del dilluns al dimecres, feies un salt al dimarts amb això, bé, estava molt bé. I això acabava que, home, més o menys eren les 12 de nit, vull dir, jo crec que acabava més tard del que marxàvem.
Sí.
Perquè ja eren unes hores que ja, bueno, hem d'anar a dormir, que l'endemà s'ha de treballar.
Bé, doncs per què parlem de la Jazz Cava? Doncs perquè el 23 de març de 1995 el meu pare va trucar a un programa de jazz del qual ja hem parlat aquí, el Midnight Blue, a Matadepera Ràdio, per aconseguir unes entrades per la Jazz Cava. I això ho vaig enregistrar a la ràdio.
Molt bé, bona nit. Molt bé. Doncs, Albert, sí, tenim encara doncs, 2 entrades per anar a veure el TT Montoliu i el Josep Maria Ferràs demà a la Nova Jazz Cava. Doncs que així de fàcil són teves, i el nostre tècnic doncs t'agafarà les dades, el telèfon i tot això, no pengis, sisplau.
Molt bé.
D'acord?
Gràcies.
Moltes gràcies. Bona nit.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Doncs ja veus tu, TT Montoliu i Josep Maria Ferràs. Déu-n'hi-do, increïble.
Sí. Sí, sí, sí. Increïble, irrepetible. dos monstres, o sigui, és que et regalin una entrada per fer això, vaja. Els monstres, TT Montoliu, Ferràs. I el Ferràs, que, escolta, que llarga vida, que encara hi és,
sí,
la
trompeta. Sí.
Encara hi és,
Doncs imagina quina il·lusió trobar aquesta gravació en la qual hi apareix el meu pare, que ja no està entre nosaltres també, per tant, encara doble il·lusió poder recuperar aquest document.
Sí.
Molt bé, seguim amb més coses. Anem a parlar ara d'Albert Puig, que de fet ja el vam citar fa alguns programes enrere. Hi havia un espai que ell feia a Catalunya Informació que es deia senzillament La Música, i era una d'aquestes pastilles en la qual intentava resumir les novetats del moment. Anem a escoltar un exemple del bon fer de l'Albert Puig de l'any 2004.
La Música, la contraportada musical d'Albert Puig.
I avui m'agradaria parlar-vos dels concerts que va oferir Paco de Lucía a Barcelona. I és que el gran mestre va tornar, va vèncer i va convèncer. Els recitals de Paco de Lucía són molt més que simples concerts. El guitarrista andalús està anys llum de la resta dels músics mortals. Les seves filigranes continuen sent impossibles i la seva sola presència pot fer tremolar d'emoció tot un auditori. Barcelona segueix rendida a les demostracions del gran amo i senyor de la guitarra flamenca, i així ho va demostrar, omplint fins a la bandera durant dos dies l'auditori de la ciutat. I és que les intenses gires de Paco de Lucía fan que sigui difícil de veure a la casa nostra, i oportunitats com la que brindava el Festival de Guitarra no s'han de deixar passar. Paco de Lucía presentava Cositas Buenas, un nou disc que no farà història, però que, passat a l'examen del directe, el guitarrista defensa com si fos una obra mestra. De Lucía estrena noves companyies. La decisió de canviar el quadre de músics acompanyants no va resultar fàcil, però sí encertada. Gent molt jove fa costat al mestre, músics que mai miren cap a la platea, ja que saben en tot moment que ells canten i toquen per a Paco de Lucía i no pas per al públic. Estar al costat de Paco és per a molts el punt àlgid del seu currículum, tot i que la majoria tenen carreres digníssimes que defensar. Les veus del sabadellenc Duquende, la Tana i Montse Cortés són les millors representacions vocals de les noves generacions de cantaors de l'Estat i també les noves veus de Paco de Lucía. Destaquen i molt les presències a les percussions del Piranha i l'harmònica d'Antonio Serrano. Heu sentit bé, una harmònica de blues en un quadre flamenc, un agosarament que només els grans es poden permetre i, a més, sortir-ne victoriosos. De ben segur que el de Paco de Lucía recordarà com un dels millors concerts del 2004.
La Música, la contraportada musical d'Albert Puig.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Hey, 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 hey.
La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Estàvem escoltant la referència a Paco de Lucía, aquest artista que malauradament ja no està entre nosaltres, aquest gran artista de la guitarra, que tenia un nom que tu l'has traduït, Jordi, al català. Com has fet això?
Bé, doncs, home, de Paco Francisco, en català Francesc, no? I Lucía, si és un verb, doncs podríem dir que és lluïa, no? Per tant, Francesc de lluïa.
Bé, bé.
Queda molt bé.
Molt bé. Bé, seguim amb més talls històrics de la ràdio de casa nostra. Ara anem al setembre de 1989, un tall que, de nou, ens ha aconseguit Mario Azañedo, que ens porta una promo d'un programa que es deia Els Camins Inescrutables, amb la veu de Carles Pérez.
Diumenge, a les 12 de la nit... Tota la recerca del taoisme és precisament aprofundir, anar més enllà d'aquests pols oposats vers la síntesi, que és la superació dels oposats en la unitat de fons.
Els camins inescrutables. Una volta al món a través de les religions.
Aquesta setmana, el taoisme a la recerca de l'harmonia.
Aquí teníem el jingle històric de Catalunya Ràdio al final d'aquesta promo dels camins inescrutables, fent referència a aquest passatge de la Bíblia, i per tant doncs ja sabem una mica de què va aquest programa, no?
Ja ho sabem, dèiem una mica, no?, que escoltant aquesta promo amb aquesta pausa dius, m'adormiré aquí, però vaja, segur que hi tenia l'audiència que li interessava molt.
Molt bé, anem ara que estàvem parlant de pausa i de tranquil·litat amb un estil que a mi també em recorda molt a l'Antoni Perearnau, el professor que vam entrevistar en un dels nostres programes, el Cau de Lletres, que jo el vaig tenir a Ètica i no sé si també Filosofia, que va escriure, ha escrit diversos llibres, i el passat 2023 doncs en va publicar un, del qual en vam parlar en una entrevista que li van fer a Mata de Pere Ràdio. Doncs hi ha algunes gravacions d'aquelles fora micròfon que sempre són interessants de poder conservar, perquè sempre aprens alguna cosa. I aquest és un exemple, gravació del dia 10 de juny del 2023.
Bé.
Vale, doncs ja ho tindríem.
Això.
Ja ho tenim.
Sí, ja ho tenim.
Molt bé, vosaltres què feu? Ara ho editeu i poseu una mica de música? O...
Sí, ara traurem una mica el que ens hem equivocat, posem alguna falca entremig també i ja està, i això ho muntem en un programa que sortirà en principi, si tinc temps d'acabar-ho, el dimarts que ve.
Si voleu posar aquesta música que us he dit del McClammy a tu, és molt bonica.
Vale, perfecte. Jo crec que sí que l'he sentit.
McClammy a tu és del Ovidi Montllor, però sobretot la lletra és increïble, és del Vicent Andrés Estellés, és increïble la lletra, és com una lletra d'amor a la ciutat de Xàtiva, molt, molt bonica, molt. I l'Ovidi estava especialment inspirat a l'hora de música. Això. Jo trobo que és una grandíssima cançó.
Va, doncs mira, la posarem al final de l'entrevista.
Perfecte. Perfecte.
Doncs escolta, em ve la idea que algun dia potser podríem fer alguna col·laboració una mica més regular i ens podries donar alguns tips en alguns programes, perquè... nosaltres al llarg d'aquest programa ara de fet acabem i la temporada que ve ara tenim un projecte que estem implicats també la Marta i el Jordi d'un podcast que he quedat el dimecres amb el responsable d'organització de podcast de RAC1 per presentar-li un projecte que és totalment diferent, que parlarà de la conquesta espacial, i la idea és dedicar-nos una mica més a això i deixar de banda el Cau de Lletres, perquè és que no hi ha temps de fer tantes coses, però com que hem parlat de moltes idees en el programa cada setmana, potser en el futur podríem fer això, una connexió ràpida i en un quart d'hora, 20 minuts, parlar d'algun tema en concret.
Com vulguis, vull dir, a mi m'està bé, vull dir que ja diràs, en funció de les teves necessitats.
Vale, perfecte, doncs escolta'm, jo ho tinc en compte, d'acord? Perquè és que ja fa temps ho havia pensat, i perquè és això, vaig veient el que vas publicant i sempre hi ha alguna idea que dius, doncs mira, això estaria bé de comentar, saps? D'ampliar una mica i de xerrar d'aquesta qüestió.
Molt bé, doncs molt bé. Doncs moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Antoni.
La Maroteca de la Ràdio.
Anem a parlar una mica, ja que estàvem parlant també tu i jo fora de micròfon d'aquesta qüestió, i anem a fer, diguem, futurologia de la ràdio, perquè anem a parlar d'un espai radiofònic que en aquests moments no existeix. A veure, estàvem parlant amb l'Antoni de fer una possible col·laboració per parlar de qüestions relacionades doncs, amb l'ensenyament, podríem dir, sobretot, que és un dels temes que ell habitualment toca a Facebook, que és la xarxa social on és més actiu, que poden ser molt interessants de comentar. Al Cau de Lletres ens fixàvem, sobretot, en com ha canviat la nostra societat i parlàvem del que nosaltres vam viure com a adolescents i de més cap aquí, i doncs aprofundir una mica sobre moltes qüestions diverses. Hi ha una pila de temes que vam tocar en el Cau de Lletres a Mata de Pere Ràdio. I com et deia jo fa algunes setmanes, pensava que podríem fer una adaptació per un futur hipotètic programa que podria ser, vaig proposar jo, el Black Knight, que és un programa que vam estar fent, que ja us n'hem parlat aquí, a principis del segle XXI, a Ràdio Sant Cugat, que era un programa bàsicament musical, de música negra, multidisciplinar, tant jazz com rap, R&B, soul, etc. Però pensava que li podríem donar una volta de clau que podria ser complementar aquest programa, o basar-lo, millor dit, amb espais de conversa que estiguin amenitzats entremig amb música. Perquè potser fer una hora de programa setmanal de conversa, fins i tot per l'oient, pot ser una mica pesat, però també ho pot ser una hora de música sencera, no? I, per tant, potser mesclar una mica les dues coses pot ser interessant. Què ens passa a nosaltres? No disposem de molt temps per fer ràdio, perquè ens dediquem a fer altres coses, i fer una hemeroteca per nosaltres és un esforç importantíssim. Primer, perquè hi ha una producció al darrere molt gran, i segon, perquè t'obliga, entre cometes, normalment a gravar tota una hora sencera de programa, i per tant has de disposar de tots aquells talls preparats, que tinguin més o menys coherència entre ells, i evidentment anar-ne parlant, no? Però si tu amb molt de temps, com va ser el cas nostre al Cau de Lletres, que durant més d'un any vam estar gravant coses, entre pausa i pausa de la gravació de la Maroteca de la Ràdio, precisament, doncs potser podem arribar a fer un programa que pugui contenir aquesta sèrie de pastilles individuals que les podem ajuntar.
Jo crec que pot ser molt interessant. Fixa't que, per una banda, presentarem el tema musical que toqui en aquell moment, i, a més, ens serveix com a base per mantenir una conversa o per escoltar, no, un tall sobre el que s'estigui parlant. O pot ser solapat o no, o pot ser separat, no? Jo crec que fins i tot, no, això ja són qüestions més tècniques, no, que pots valorar com pot quedar, de dir, doncs escoltem tema X de jazz de tal, tal, i tirem el tema que soni, i després ja s'abaixi i a sobre es manté una conversa sobre aquest tema, no? Per no fer-ho també separat. Bé, es pot fer diverses fórmules, fins i tot barrejades, i ara la sentirem sencera i després sentirem la veu, però jo crec que la gràcia és poder fusionar, no? Com bé deies, no?
Bé, i a més també et dic que tinc propostes de col·laboració pel programa, per tant, doncs també podríem fer un programa una mica més coral, i també la diferència que pensava que podríem fer, i d'aquí un temps podrem veure si el que estem parlant avui és el que finalment farem, és que el Cau de Lletres el van concebre com un trencaclosques, on sempre tu i jo diguem, ens donàvem la benvinguda a l'inici de l'espai i ens acomiadàvem al final. Però clar, què passa? Que després, quan tu publiques de forma individual aquests fragments en un podcast, és molt estrany que li diguis cada vegada a algú hola, què tal, com estàs, i facis el mateix rotllo, no? Llavors jo pensava més aviat començar directament, allò, ara parlarem de tal cosa i comencem a parlar, perquè llavors al final tu encaixes aquestes peces i no es nota que has gravat allò en un moment X, random, clar, saps? Bé, que també sí, podria ser interessant.
També, sí, sí. Com una línia contínua, no té inici ni final, simplement. Exacte. És una continuïtat, sí, sí.
Bé, doncs aquesta és la idea, que a veure si acabem desenvolupant. Molt bé, doncs anem a més coses. Ara anem a una cinta que vaig trobar a la casa del poble, a la casa de la meva sogra, enregistrada el 1976 aproximadament, calculo. Probablement devia ser l'avi de la meva dona que va enregistrar un fragment de l'emissió de Ràdio Espanya de Barcelona el 1976, i sonava així.
Estaré también saludándoles nuevamente y diciéndoles que hoy es lunes, que es día de fiesta y que estoy contento.
Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento. Quisiera decir, yo quiero escuchar qué es lo que siento. Me reviento con las ganas de cantar.
Son las 11.
Faltan ya pocos minutos para que lleguemos a la 1 de la tarde. Seguimos escuchando temas interpretados por la orquesta de Xavier Cugat, pero queremos ahora hacer un breve paréntesis para leerles a ustedes tres noticias en forma de flash. Un español fichado como maleante internacional, llamado José Luis Soria Sánchez, ha sido detenido por la Interpol en Santo Domingo y trasladado en un avión de la policía venezolana a Caracas, ya que está acusado en Venezuela de la estafa de más de 2 millones de bolívares. Sobre el monstruo del lago Ness se va a emprender la investigación más minuciosa hasta la fecha, mediante una expedición científica auspiciada por la Academia de Ciencias Aplicadas de Boston y el diario The New York Times. El Concorde podría volar a México y Melbourne. El gobierno australiano ha dado el visto bueno al vuelo regular Gran Bretaña-Melbourne y el francés estudia la posibilidad de abrir la ruta París-México vía Nueva York.
Transmiten conjuntamente con Radio España de Barcelona, Radio Lérida, Radio Gerona y Radio Panadés de Villanueva y Geltrú en frecuencia modulada.
Son exactamente las 13 horas y un minuto. La humedad relativa 80%, presión atmosférica 760 milímetros y la temperatura en las Ramblas 17 grados. De nuevo con nosotros en nuestra miscelánea La Voz y las Canciones de Mina. Con La Voz de Mina pasaremos unos minutos de nuestra miscelánea y sus canciones dedicadas a Brasil. Pero queremos recordarles también que a partir de mañana, día 30 de mayo, se efectuará el cambio de horario de los ferrocarriles, de los trenes, coincidiendo con la introducción de una serie de novedades de orden técnico y comercial que afectarán aproximadamente a 1.350 trenes de viajeros y a 550 de mercancías, lo que significa un 60% de la circulación media diaria de la red de Renfe. En un estudio elaborado sobre la demanda actual de sus trenes de viajeros, Renfe ha concluido que se contempla un aumento potencial del servicio que equivale a incrementar en un 6% los recorridos actuales. También mañana día 30 entrará en servicio la nueva electrificación Miranda-Reus de 550 kilómetros de tendido férreo, con la que se completa el enlace bajo catenaria entre las provincias vascongadas y Cataluña. Los nuevos servicios que entran en funcionamiento mañana son los siguientes: el Talgo Madrid-Alicante, el TER Madrid-Alicante vía Murcia-Elche, un electrotren Bilbao-Barcelona, un TER Ruta de la Plata entre Sevilla y Gijón, un TER entre Granada y Almería y un tren TER entre Salamanca y Barcelona.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Déu-n'hi-do, interessant i sucosa gravació, eh? Aproximadament del 1976 de Ràdio Espanya de Barcelona, amb una qualitat que quan ho vaig escoltar a mi em va sorprendre, perquè realment se sent molt bé aquesta cinta de caset que es devia enregistrar llavors, es va quedar arxivada i mai més es va tocar. Com que no està rebregada ni ha estat a prop de cap imant, etc., se sent molt bé, amb alguna petita interferència, però la veritat és que se sent molt bé. No sabem qui és el locutor. Això li haurem de preguntar a l'Albert Malla, a veure si ell, que va estar, no sé si aquella època hi era, però poc després sí, doncs potser ens ho podrà dir. Si va estar ell treballant a Ràdio Espanya Barcelona, potser li sonarà aquesta veu. I estàvem ara comentant fora del micròfon, atenció, primer la informació de servei, que parlar de trens i de canvis d'horari ara sembla com bastant surrealista que es faci a la ràdio, sí. No? I segon, escoltar Villanueva i la Geltrú.
Sí, aquesta castellanalització, com es digui, no?, dels noms propis. A més, comentàvem fora micròfon que precisament ahir, en un viatge que vaig fer amb el cotxe, el GPS em va dir Sitges. Quan ho vaig sentir vaig dir, ostres. Però sí, Villanueva i la Geltrú i altres traduccions que hi havia en aquella època. Bé, això portaria aquell debat, no? S'han de traduir els noms propis a les poblacions?
No. Jo, crec que no.
Jo dic de que no, i però cap, ni les que tampoc, les que no estan en català tampoc s'han de passar al català, evidentment.
Ah, tu et dius Jorge? No.
Exacte.
Jo no. Em dic Esteban? No. De fet, no. Jo m'hi deia, jo vaig néixer com a Esteban legalment, no em deien així a casa, però legalment sí, però va sortir una llei als anys 80 que ja et va permetre canviar aquells noms que estaven registrats al registre civil en castellà i que havien de ser en un altre idioma, en aquest cas el català. I jo recordo el dia que vam anar al registre civil de Terrassa, on curiosament hi treballava una de les meves tietes, i ella va ser la persona que ens va fer aquesta inscripció al registre, canviant el nostre nom d'Esteban a Esteve i d'Alberto a Albert.
Doncs ara saps que em fas dubtar si el meu DNI va arribar a posar en algun moment Jorge, o sigui, quan fos jo molt petit.
Potser però... ja quan te'l vas fer, abans potser ja havies no. demanat el canvi al registre, però tu vas néixer com a Jorge, segur.
Ostres, veus, això ho hauria de buscar. Ves per on.
No, doncs, jo ho tinc molt present, eh?
Sí, doncs amb això dels noms, però mira, vaig a posar un exemple de, doncs, per exemple, de País Basc, doncs a mi m'agrada dir les poblacions doncs, tal com són en basc. Per exemple, doncs, Donosti.
Exacte. No Sant Sebastián.
No Sant Sebastián. No. Per això es diu Donosti.
Bilbo.
O Bilbo, o sí, o doncs això, o Vitoria, o sí, Castells, eh? Castells, uh-huh. És Vitoria Castells, no? Doncs això. I aquí igual. Que a veure, que dir Vilanova segur que ho podia dir. a més de dir Villanueva, segur que podia haver dit Vilanova, no era una qüestió de dificultat fonètica.
Bé, n'hi havia de més complicats, com per exemple sí. Sant Quirico del Vallès.
Sant Quirico del Vallès.
Beach,
no?
Escrit amb CH, Beach.
Beach, clar.
Com si fos Vichy.
Com si fos Vichy, no? Sí. No sé, ara m'estava pensant algun poble amb un allò... Bueno, Sant Llorenç de Morunys. Home, intenta pronunciar-ho Sant Llorenç de Morunys. Bé, sí. O alguns pobles inventats, no? Com feien alguna fuente. Santa Eulàlia del Respruny, per exemple. Que no existeix.
Qui n'hi havia a Twitter també a l'època del procés? Que es van inventar un poble.
Sí, es van inventar un
poble.
Com
es deia aquest? Ah, no,
com es deia? Espera. Doncs anem a fer una mica d'informació de servei.
Ben, mentre ho busques, anem a posar un tall més, perquè si no tindrem temps.
Cosa.
Anem a escoltar l'Albert Malla. Ja vam escoltar un fragment de l'entrevista que li va fer Nílvia a Matadepera Ràdio l'any 2013. Doncs anem a escoltar una nova dosi d'aquest radiofonista que fa tants anys que ens il·lustra amb els seus coneixements musicals i la seva gran veu, Albert Malla.
Va arribar un moment, tot i que això tenia moltes compensacions per part de l'audiència, que era meravellosa i et senties molt estimat i tal, però jo cada any anava amb el director i deia, escolti, canviem l'horari, posi'm un horari decent i no aquest horari pornogràfic, oi? Que, esclar, és que a més, per preparar el programa havíem d'arribar a la ràdio a les 4, quarts de 5, saps? I ell no em feia cas, perquè em deia que hi havia locutors que eren molt bons durant el dia, però que aquella hora segur que arribarien tard cada dos per tres, que s'adormirien, que estarien sossos per antena i que no, que jo... Fins que al final, perquè callés, perquè jo cada any li demanava, em va dir, bueno, doncs escolta, et dono un any de descans, vés-te'n a l'AFM, que allà fan una cosa que es diu Los Musicales, i allò ja la feien, i la feia qui tocava, que estigués de torn feia Los Musicales. Jo venia d'un vaixell transatlàntic i m'enviaven a una golondrina, perquè en aquell temps l'AFM estava considerada la hermanita pobre.
Sí.
Jo, clar, jo acostumat a fer 4 hores de magazín despertador, doncs allò per mi era bueno, molt més senzill, era com tornar als meus orígens de quan vaig aprendre, i vaig dir, bueno, doncs anem a complicar-nos una mica la vida. I en poc temps, doncs clar, Los Musicales van començar a organitzar uns festivals que ja no, ara ja no els fa ningú. Si et mous i estàs a sobre d'una cosa, al final doncs acabes creant una marca. Aquests Musicales, continuant amb la casualitat i contestant a la teva pregunta, quan vaig passar a la cadena 13, resulta que, bueno, vaig veure que el nom o la marca de Los Musicales de la cadena catalana no estava registrat. Per tant, jo li hauria pogut dir Els Musicals de la cadena 13, perquè l'únic canvi era l'idioma. A cadena catalana ho fèiem mig castellà, mig català, i a cadena 13 era tot en català. I el director comercial, amb molt bon sentit, Javier Tagles, em diu, sí, oficialment li podríem dir Els Musicals, perquè ells no ho tenen registrat. Diu, però clar, llavors ja amb el rotllo i tal. Diu, per ètica podríem dir-li d'una altra manera. Dic, i què vols que li diguem? I el Tagle s'ho pensa un segon i diu, Els Malla Musicals. Diu, però Javier, nadie va recordar este palabro. I en canvi, escolta tu, la gent ara se'n recorda molt més dels Malla Musicals que de Los Musicales. Per què? Però va fer molta gràcia el nom.
Doncs però el fet que sigui en català, no, suposo que també devia fer el seu què. En aquell moment també estava començant la ràdio en català potent, diguem-ne.
Bueno, sí, però no et pensis que no va ser fàcil, eh? Jo t'estic parlant de l'any 87.
Sí.
No hi havia antecedents, no hi havia DJs en català. El primer DJ en català que es va inventar unes quantes expressions va ser el Mikimoto, Catalunya Ràdio, Mikimoto que feia una cosa els dissabtes a la matinada. El Mikimoto Club.
És el Mikimoto!
Però així com en futbol tenien el mestre Pujal, que es va inventar retransmetre futbol en català, doncs amb música no, jo quan em va tocar fer els Malla Musicals en català, jo anava molt perdut perquè, clar, et faltaven recursos. I estàvem acostumats a dir, per exemple, esto será otro bombazo. I què deies? Això serà un bombàs? I com això altres coses,
sí,
saps?
Sí,
no, et faltaven recursos. Però va ser una etapa molt maca, perquè la ràdio es continuava escoltant molt, 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 i encara hi ha molta gent que se'n recorda d'això.
I tant, i més una cadena que, vaja, que va tenir el seu què, diguéssim. Molta gent que ara està treballant amb mitjans, que són una autèntics professionals, van començar la cadena 13, no només a Ràdio Bui, que és el que hi havia a Barcelona, sinó Ràdio Barça després, sinó també a les emissores, que eren, hi era una cadena d'emissores de diverses comarques, a Andorra, per exemple. Vaja, hi havia
teníem una cobertura cadena molt guapa. Teníem 16 emissores oficials.
Sí.
El que no vaig saber mai perquè es va dir cadena 13, perquè mai vam ser 13. O sigui, al principi eren menys, i després eren més. Però 13, no ho sé, però deia cadena 13. Fixa't que quan la COPE la va comprar, el primer que va fer va ser canviar-li el nom, perquè deia que això portava mala sort. I el 13 no les gustava, el de la COPE. I ara, en canvi, tenen, sembla que tenen un canal de televisió que es diu 3.
Sí, 3TV, absolutament veritat. Són contradictoris.
Quan van entrar, el primer que van fer, van dir, de moment no echaremos a nadie, però vamos a quitar este nombre. I li van posar cadena nova.
Que tu també vas quedar-te com a cap de programes.
Sí.
I després, a la COPE, l'any 93, posa en marxa el Cocodril Club. Bueno, l'Estalobé Cocodrilo, que després es converteix en Cocodril Club. Com ho has fet per aguantar aquest programa durant gairebé 20 anys?
Va arribar un moment, quan la COPE es va quedar a aquella casa, que jo era cap de musicals i em van confirmar com a cap de musicals a COPE. Després va néixer Cadena 100 i em van fer coordinador musical de Cadena 100. Sí. I el meu jefe immediat a Madrid era Rafael Revert, l'inventor, entre cometes, de los 40 principales.
Sí.
Dic entre cometes perquè el senyor Revert el que va fer als anys 60 és tenir l'oportunitat d'anar a Amèrica i estar-se uns dies escoltant que feien allà les ràdios. I el seu mèrit va ser aquest, perquè el que va ser copiar exactament els 40 principals d'Amèrica i fer-los a Espanya en un moment en què aquí ningú sabia el que eren. No? Bé, doncs, després aquest senyor va deixar els 40 per fer Cadena 100, que era teòricament per un públic més adult i més selectiu. I a mi em va fer coordinador musical. Llavors, no sé per què aquest home va dir que no podia ser que el cap de musicals o que el coordinador musical de Cadena 100 fes programes en antena. Perquè ell pensava que, clar, els que som locutors anem d'estrelles i estem més pendents del micro que de les reunions de despatx, i ell, com que ens volia tenir sempre disponibles per venir a Madrid cada vegada que tenia ell un caprici, jo, quan portava 6 mesos sense micro, jo estava fins als nassos ja de reunions suporíferes que no servien per res, i d'anar amunt i avall.
Home, és que portaves gairebé 25 anys, com per dir-te alguna cosa, fent antena, no sé si cada dia, però vaja, molt continuament, diguéssim.
Clar, i aquell home... Llavors em vaig inventar el Cocodrilo, perquè, clar, jo volia fer antena, i aquell home no volia que estiguéssim pendents d'entrar en directe una hora. I jo li vaig dir, escolta, jo muntaré un estudi de gravacions i jo gravaré uns programes que els gravaré al meu estudi. Per tant, no interferirà per res, jo els gravaré en dies festius o a la nit o el que sigui perquè tu no t'interfereixi per res, però deixa'm fer això. I a més, serà la història de la música pop-rock i tal. I com aquell que et salva la vida, va dir, bueno, venga, a fer el cocodrilo, este, no sé què. I així, per aquesta anècdota, per aquesta necessitat, va néixer el cocodrilo perquè vaig pensar, bueno, ho vaig fer en principi com uns programes genèrics que expliquessin monogràfics i la vida de la gent que ha fet història de la música. I bueno, la cosa va començar a funcionar fins al punt que a Madrid, a la central, que això ho portava una altra persona, a la central de COPE, em van demanar cintes del programa i tal per passar en cadena.
La Maroteca de la Ràdio.
Interessant veure el naixement del Cocodril Club a la cadena COPE, que neix allò com un favor de va, vinga, fes el que tens tantes ganes de fer, i al final doncs ha acabat sent un programa molt longeu que ja ha superat els 30 anys. I ja per anar marxant, Jordi, perquè estem fora de temps, comentem el poble que dèiem de Twitter que no existeix.
Doncs, titular ràpid. La Guàrdia Civil s'inventa un poble per intentar justificar la violència a Catalunya. Sant Esteve de les Roures. I va fer servir, doncs, això, per inventar-se una sèrie d'actes que no van passar en aquest poble perquè no existeix.
Però no el va batejar com a Sant Esteve de los Robles, en aquest cas.
No, exacte, Sant Esteve de los Robles, però no, Sant Esteve de les Roures o de Roures, depèn, hi havia diverses variacions. Com que te l'estaves inventant, el podies canviar.
Però si és en femení, de les Roures també està mal dit, Roures, perquè podria ser de les Rouredes o dels Roures.
Exacte, o sigui que aquí també s'hauria de veure.
Ai.
Doncs sí, i segurament a cada paper que trobessis el meu estava d'una manera diferent. Però sí, van relatar una sèrie d'actes que van passar.
Molt bé, doncs fins aquí la Maroteca d'avui. Gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat.
Fins aviat, adeu-siau.
Soc el Dani Aguilar.
Hola, soc en Roger Jové.
Hola, soc el Jan Badosa.
Hola, soc la Marta Bosch.
Hola, soc el Jofre Llombart.
Hola a tots, jo soc la Jenny Lozano.
Hola, soc el Jordi Gràcia.
Hola, què tal? Soc l'Ivan Medina.
Hola, jo soc l'Àlex Ferre.
Em dic Virgínia Solà Díaz.
Em presento, jo em dic David Villena.
La Maroteca de la Ràdio. The circus has fallen down on its knees. The big top is crumbling down. It's raining in Baltimore, 50 miles east, where you should be. No one's around. I need a phone.
I need a raincoat. I need a big love. I need a phone call. These train conversations passing me by, and I don't have nothing to say. You get what you paid for, but I just had no intention of living this way. I need a phone call.